comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
És que ell és un guanyador. Si veu que té l'oportunitat de guanyar, que l'equip està responent, que els seus companys hi van, ell també hi va.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat a Sant Mamés 1-1 contra l'Atlètic. El Barça ha patit, però ha reaccionat per salvar un punt gràcies en gran part a un golaç de Memphis. Què t'ha agradat, Ricard?
El lideratge holandès de Young Memphis. El Barça, quan més necessitava que hi apareguessin rebel·lions individuals, han estat els jugadors que han canviat el partit a la segona part. L'acció de De Jong, el xut al travesser, que ha estat el primer raig de llum de que això era possible, la connexió de Young Memphis en la transició, alguna sortida de pilota de Young assumint la responsabilitat a la base quan s'infiltrava Busquets en el 3 contra 2. De Young ha rendit més quan ha desaparegut Pedri i quan el Barça estava perdent. És quan ha assumit aquest punt de lideratge. El Barça necessita lideratges nous i necessita tenir jugadors que assumeixin aquestes responsabilitats. Memphis ha marcat les diferències. Ha estat el jugador que ha canviat el partit i que ha rescatat un punt d'un partit on l'Atlètic ha estat superior. Però aquesta sensació de tots dos, diríem que ajuntats, fins i tot en aquell canvi d'orientació als minuts finals de Memphis des de l'esquerra per l'arribada de Young, que no ha pogut controlar la pilota i girar, s'entenen, hi ha química i saben que han de ser jugadors importants. Jo crec que aquesta és una gran notícia per un Barça que necessita jugadors que s'expressin així, amb aquesta responsabilitat. Crec que aquests minuts de la segona part, on tots dos han guiat el Barça, on l'han conduït, arrepenjats amb Busquets, en alguns minuts de Sergiño Dest, que també ha remat, són una gran notícia pel present i pel futur, pel present d'un Barça limitat, en les condicions que està actualment, però sobretot pel futur del Barça.
Sobre què tens dubtes?
Que Neto hagi de ser el segon porter. No rebaixo la qualitat de Neto com a porter, que crec que sota els pals és un porter molt fiable, que avui li ha costat molt fer el pas endavant a l'esquena de la defensa, que li ha costat molt sortir des del darrere, no per una qüestió de precisió només, sinó també per l'elecció de la passada, sinó perquè en una circumstància com la que està el Barça de reconstrucció, potser jo apostaria per un porter de la casa, per un porter, seria valent amb un porter valent. Crec que el Barça ha de fer passes en aquest sentit i que és ara en el moment que ho pot fer. Si Neto no està content al Barça per els minuts que tindrà, jo no sé si cal passar per situacions com les d'avui, on veiem que a Neto li costa molt desenvolupar-se amb les condicions que el Barça li exigeix a un porter. La posició del porter cada cop és més específica, però encara més en el Barça, sobretot per la responsabilitat que té a la sortida de la pilota. El que hem vist a la primera part, més enllà del resultat, ha estat una tortura pel porter, però perquè els jugadors hagin d'estar també pendents del retrovisor, pendents que al darrere algú resolgui aquesta comunicació defensa porteria, la falta de confiança. Crec que no s'ha de... Que ja sé que Koeman preferiria un porter de nivell com Neto per si Ter Stegen té un accident, però el moment vital que té el Barça ara mateix, d'aposta per joves, de tornar a començar, em deixa el dubte de si cal diríem que forçar la presència d'un segon porter de nivell o d'un porter com Neto, que és un porter professional de la suplència, com ja ho va ser a la Juve de Buffon.
Estan fent proves a la sala de premsa, encara no apareix Koeman, eh?
No apareix Koeman.
Què no pots entendre?
Que el Barça es desfaci el primer quart de la segona part. El partit que hem vist del Barça ens fa connectar amb la realitat, com deia la Sònia Gelmà al descans, però és el que probablement se li pugui demanar al Barça, o se li pot demanar que millori, que aprengui, però no és un partit que serà l'únic partit que veurem en aquesta situació. El que no pot fer el Barça en un partit com aquest és deixar-se caure, com ha passat en el primer quart d'hora, és desconnectar, és desfer-se. Pot ser superat com ha estat superat a la primera part i pot ser superat com ha estat en algun moment de la segona. El que no pot ser és que el Barça regali un quart d'hora a l'Atlètic. Ja sé que el gol els hi ha fet mal, però és que abans del gol ja hi ha Araujo salva una pilota sota els pals. El Barça no pot sortir a la segona part amb aquesta desconnexió i no li pot costar tant haver de tornar. Després ha reaccionat bé, però aquests moments aquest equip no s'ho pot permetre. Un altre potser sí, però aquest equip no pot permetre aquestes concessions. Per tant, ha de mantenir sempre el to competitiu alt, sempre una regularitat competitiva, una fiabilitat, perquè després li faltarà probablement qualitat per enfrontar-se segons quines circumstàncies i segons quins partits. Ara bé, si durant una fase el Barça la regala, aleshores li costarà molt fins i tot aconseguir resultats que el podrien posar en condicions com a mínim d'intentar competir pels títols.
Els mals primers 15 minuts de la segona meitat, els dubtes que ha deixat avui Neto i el lideratge holandès entre Memphis i De Jong per salvar com a mínim un punt. Són les conclusions del partit del Ricard Torquemada, ara sentirem protagonistes, estem esperant Koeman i també ens espera l'efecte Costa.
La TDT.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure... Obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Som a la sala de premsa de Sant Mamés, eh? Recordem que avui tindrem una roda de premsa presencial, que això depèn de cada club, que el Barça ha decidit que, per exemple, les del Camp Nou, pel tema de la pandèmia, encara no siguin presencials, que siguin virtuals. En canvi, l'Atlètic obre la possibilitat que sigui presencial i la Lliga ho permet. Per tant, som a la sala de premsa de Sant Mamés esperant Koeman. Abans d'això, Jordi, doncs el Barça diria que ha rescatat un punt.
Sí. Jo és que d'aquesta nit rescato poca cosa més que el punt. Vaja, em sembla que el punt és or tal com ha anat el partit, i això i la reacció al final, als últims 20 minuts.
Sí, jo ja estic d'acord.
I res més. I jo crec que ens faríem un flac favor si comencem a intentar rescatar més coses. El Barça, per mi, ha fet un partit pèssim, perquè salvar 20 minuts de 70, de 90 per mi no és acceptable. Ja ho hem mig comentat al descans. Per mi el Barça del retorn a la terrenalitat és una altra cosa. És un equip que arribi un moment en què trobi a faltar el talent per desencallar partits. Això d'avui no, és que un equip que és de mitja taula t'ha pintat la cara gairebé tot el partit, i si no t'han guanyat és perquè s'han fos al final i perquè tenen encara menys punteria que tu.
Però una pregunta, Jordi, que estic d'acord amb el diagnòstic amb matisos. El segon partit de Sant Mamés, i Sant Mamés és un camp exigent, encara que sigui un equip de mitja taula, no sé, l'exigència potser és massa alta com per demanar-li a l'equip encara aquesta consistència.
No sé, potser sóc massa exigent, però... És a dir, que consti que estic mentalitzat per una temporada de mastegar sorra, eh? Però... Jo crec que entre poc i massa, entre posar-nos la vena de quina plantilla ens ha quedat, no tenim el millor jugador del món... Home, jo crec que aquests partits al Barça se li ha d'exigir que tingui autoritat, aquests. I ja sé que Sant Mamés històricament és un camp difícil, però, escolta, és que insisteixo, és que durant 70 minuts no has existit. Jo... No és que juguis malament o et falti fluïdesa o estiguis espès o fallis gols, no. És que t'han atropellat durant 70 minuts i després, és veritat, que has tingut el coratge per quan tenies el partit perdut i ben perdut, doncs aixecar-lo i mira, si a Depay li dura el gas un minut més i creua bé la segona ocasió que ha tingut, doncs encara surts d'aquí amb els 3 punts.
A qui atribueixes, no vull... Jordi, els 70 minuts on el Barça és atropellat? Bé, espera, que també li podrem preguntar a Koeman.
A veure, segur que ell ho sap, ho té un diagnòstic més clar.
Perquè apareix ara a aquesta sala de premsa. Primera roda de premsa presencial postpartit de Koeman com a entrenador del Barça.
Bona nit, bona nit, bona nit a tothom. Comencem roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Primera pregunta, Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Ronald. El Barça ha reaccionat molt bé a l'1-0, però a què atribueixes tots els patiments defensius que ha tingut durant el partit? La sortida de pilota... Per què creus que ha patit tant defensivament?
Bueno, primero, buenas noches a todos. Por fin, estáis aquí.
me gusta y solo partido yo creo que ha sido un gran partido en muchas cosas de fútbol que yo creo que nos complicamos demasiado en el principio del partido. Ellos nos apretaron mucho y además en una manera buena. Y yo creo que hay que saber cuándo sí se puede jugar en corto, también desde el portero. Y claro, había directamente el primero 10, 15 minutos de partido muchos córneres en contra, faltaba un poco de tranquilidad y yo creo que después hicimos mejor. Claro que sí, que ellos tuvieron más oportunidades en primera parte que nosotros. Marcamos un gol, no sé si es falta, pero bueno, aceptamos. Y durante el partido yo creo que hay que destacar la actitud del equipo, sobre todo nuestra reacción después el 1-0 perdiendo. Y además tuvimos oportunidades para ganar el partido. Yo creo que un empate es justo, que hemos visto. He visto un Athletic de muy buen nivel. Jugando así, yo creo que es un campo muy, muy complicado. Y por eso no puede estar descontento con el resultado.
Hola, míster, Marta Ramon, en directe a RAC1. Et volia preguntar per la influència de Frenkie de Jong avui per desencallar el partit i trobar més fluïdesa en el joc i ser capaços d'empatar i aconseguir el resultat que ho ha aconseguit avui.
Sí, yo creo que ha sido importante su juego, sobre todo segunda parte, yo creo que todavía mejor que primera parte porque rompe líneas en el medio campo, además el pase a Memphis ha sido bueno y sabemos que es un jugador de mucha calidad que nos da mucho en sobre todo su rapidez con balón, en si hay un espacio para hacer contraataque y bueno, en general ha hecho un gran partido.
Adrià Albets.
Hola, míster. Buenas noches. Adrià Albets, de la cadena SER, para Carrusel Deportivo y para Muguts, de SER Cataluña. Gerard Piqué no ha podido terminar el partido, se ha retirado lesionado. Ayer decía usted que no entendía tanto alarmismo con estas molestias que tenía en el gemelo. No sé si es la misma lesión o qué tiene y si es importante.
No he hablado con Gerard. Yo creo que si es más o menos lo mismo, tampoco es muy grave. Y claro que si hay un jugador que entrena el día de ayer normal y no tiene nada de molestias, claro que me ha sorprendido que ha pasado hoy otra vez y bueno, hay que analizar.
Elena Condis.
Hola, Rona.
Micro, por favor.
Hola, Rona. Elena Condis de la cadena COPE. Eric García ha acabado expulsado, pero hoy, ¿cómo valoras que haya jugado después de conocer una noticia tan dura antes del partido?
Sí, es verdad que bueno, nos enteramos antes del partido. Yo creo que es un gran profesional, a pesar de la pérdida de su abuelo, jugar un partido tan bueno. Lástima por el perder el balón en el último minuto, donde tiene que hacer una falta para segunda tarjeta, pero yo creo que estamos contentos con él y deseamos el mejor en su situación personal.
Alfredo Martínez, Onda Cero.
Buenas noches, Mr. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Es incuestionable que se tienen que acostumbrar a jugar sin Messi, pero ¿cree que eso hace que los rivales se envalentonen más, se atrevan a más cosas sabiendo que no hay un jugador de esas características enfrente?
Sí, es verdad, porque tampoco me gusta siempre hablar del mismo, pero claro que estamos hablando de un mejor jugador del mundo, donde en el contrario seguramente tiene más miedo si está Messi sí o si no está, porque también para nosotros mismos, ¿eh? Porque si hay un pase a Leo, normalmente no pierde balón. Y yo creo que primera parte perdimos en unos jugados, perdimos balón donde no pudimos sacar el equipo hacia más arriba. Entonces, claro, se nota, pero esto sabemos y pero no hay que, no se puede cambiar, es así, es verdad.
Francesc Latorre, TV3.
Hola, Ronald, bona nit. Francesc Latorre en directe pel gol a gol del Canal Esport 3. És evident, com deies, que els primers 60 minuts han sigut molt difícils per tot l'equip, però demanaria que em valoressis l'actuació d'avui d'Antoine Griezmann, si potser n'esperaves una mica més.
Bueno, yo creo que como todos los jugadores arriba han tenido sus problemas, sobre todo porque desde el principio del partido no hemos hecho nuestro juego, pero sobre todo porque nos han presionado muy bien. Y claro, así los delanteros entran menos en el juego. Yo creo que última media hora ha sido diferente, donde hemos creado peligro. Y bueno, es uno de nosotros que siempre trabaja, pero ofensivamente no ha tenido muchas oportunidades.
Haremos las tres últimas preguntas, por favor, ya.
Buenas noches, mister Nico Rodríguez del Chiringuito. Hoy Memphis ha metido un golazo. ¿Se podría decir ya que Memphis Depay es la estrella de este nuevo Barça?
No, es un gran jugador. Por eso hemos fichado. Porque llevo tiempo con él cuando estuve como seleccionador. Y claro que yo creo que para mí no es sorpresa que en poco tiempo ha demostrado su calidad. Y además ha hecho un gran gol hoy. Lástima por la otra oportunidad de 1-2, pero yo creo que en general, yo creo que en poco tiempo está adaptado a nuestra manera de jugar y es un jugador muy importante porque tiene efectividad, tiene fuerza, tiene velocidad arriba y es muy importante.
Hola, mister. Es lo del diario inglés The Guardian. Quería preguntarte también por Memphis, pero no por el gol, no por la calidad, no por la velocidad, sino por la personalidad. Da la sensación de que es un futbolista a quien le da absolutamente igual quien estaba antes. Parece ser que no le da miedo nada, que no tiene ninguna timidez. No sé si eso quizás sea un poco la clave de su papel en el equipo.
Claro, esto sí es muy importante. Cuando llegas a un equipo como Barcelona, yo creo que hay que tener personalidad de poder demostrar tu calidad. Además, presión es más mayor que en otro sitio. Y lleva bien, porque es un jugador que tiene 27, 28 años, ha pasado tiempos en United, en Lyon, y yo creo que tiene una edad perfectamente de demostrar su calidad con nosotros.
Última pregunta en inglés, por favor, Bruno.
Hi, Ronald, live for Barça TV Plus. I want to ask you for Yusuf Demir. He has debuted today. The other day we saw.
Me preguntan por Yusuf Demir.
It wasn't easy probably today to debut in San Mamés with a 1-0 down. But how you have seen the debut of Demir?
Yeah, of course, that's really important for him. You saw it in the beginning. He had some problems because it's football for big people here in San Mamés, and they have to learn it, and they have the qualities, but they have to adapt at the highest level of football, and that's always good because they will learn from this, and that's really positive.
Que s'ha d'adaptar a aquesta categoria, a aquest futbol d'elit, que segurament doncs al principi li ha costat una miqueta, perquè això és un esport i una competició per gent grossa, ha dit, big people, gent gran, però que per ell és molt important haver debutat avui aquí per poder començar aquesta adaptació al futbol de primer nivell.
Gràcies, Bernat. Jordi, ja has sentit Koeman, què t'ha semblat?
Doncs mira, per no entrar a discutir si ha estat un gran partit o no, a ell li ha semblat que sí, a mi que no, almenys no del Barça. Sí que ha rescat una idea que jo l'estava pensant durant el partit. És a dir, que el Barça no ha sabut superar la pressió de l'Atlètic és una evidència. Ho ha vist Griezmann i també ho ha vist Koeman. Per què? Ja ens ho explicaran un altre dia. Però sí que em quedo amb un concepte, ell no ho ha dit així, però jo ho he entès així. Més enllà del que et dona en qualitat individual, etcètera, hi ha un punt d'intimidació que ara els rivals no tenen. És a dir, quan l'Atlètic decideix anar a buscar el Barça a dalt, és perquè, i jo he entès que Koeman volia dir això, saben que no tenen. Primer, un tio que quan rebi, encara que rebi poc, no la perdrà i per tant donarà continuïtat i et pot llançar un contraatac o fer-te mal. I sobretot un tio que com t'equivoquis una vegada en una pressió et castiga segur. I això també ho perd el Barça, i a mi avui, durant molts moments del partit, m'ha fet la sensació que l'Atlètic s'atrevia més a jugar sense xarxa al darrere, anar a buscar el Barça i cedir espais. És veritat que després, al final del partit, el Barça sí que ha sabut aprofitar aquests espais, però bé, veurem si és una tònica, que els rivals són més desinhibits a l'hora d'anar a buscar el Barça. N'hi ha que ja ho eren, però potser ara n'hi haurà que s'atreveixin més. Això ja ho veurem.
Mira, he coincidit amb uns membres del cos tècnic de l'Atlètic a l'ascensor, aquí a Sant Mamés, per baixar a baix.
Això sempre és interessantíssim.
No, no, és que...
Jo no, t'ho dic de veritat.
Sí, no sé si no han vist que era periodista.
Per això és que no...
Estaven molt tocats, eh? O sigui, textualment...
Home, és que ho han tingut.
Se han escapado vivos la mierda de pelota perdida, que m'imagino que és la de Dani García en el gol. Però
bé, home, això tampoc és que hagi estat un accident, que el Barça hagi empatat perquè els últims 20 minuts no podia anar amb la samarreta. No, però és veritat...
Tocadíssims.
No, jo si fos ells també ho estaria, però Íñigo Martínez ha tingut una frase que m'ha fet gràcia: les hemos echado de comer. Quan tenies el partit guanyat, pel que sigui, per cames o perquè al final arriba un moment que dius: ostres, tenim un 1-0... guardem una mica el botí, doncs és veritat que l'Atlètic al tram final de partit no ha existit, com el Barça no ha existit durant bona part del partit. Vaja, a mi m'ha semblat un partit molt, molt bipolar en aquest aspecte.
Bé, doncs el Barça que ha rescatat un punt de Sant Mamés en un partit on ha estat clarament superat pel seu rival, per l'Atlètic. El millor del partit, Jordi?
Memphis.
Gràcies.
Bona nit.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Jo sóc del RAC, perquè si tinc una emergència a casa, m'ofereixen assistència urgent a la llar i servei de reparació d'electrodomèstics. I tu, festa del RAC des de només 39 euros l'any. Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit.
Bona nit, Sònia Gelmà.
Hola, bona nit.
Benvinguda a la TDT una temporada més.
Gràcies.
Bé, doncs, nit de contrastos, no? Per una banda el resultat, per una altra banda moments molt delicats, per alguna altra la rebel·lió quan la cosa estava pitjor, nous lideratges... Què destaqueu més?
Jo els pics positius em costa de trobar-los, eh? Comença tu, Borda.
Ah, sí? No, doncs home, jo és que avui vinc com a molt zen, però venia amb la reflexió que... per tornar a governar algun dia venint del Pou Convents has de passar per aquest estadi, que és partits com aquest de Sant Mamés que se't posen molt malament, que en els últims dos anys aquests partits els haguessis t'haguessis trencat del tot. Avui t'has trencat només en part, però has resistit, has aguantat i quan has pogut has empatat, cert? No és el que volem, però per tornar a governar algun dia No serà demà passat, haurem de passar entrepans de sorra com el d'avui.
És que aquests moments de naufragi en els últims anys al Barça, malauradament n'hem vist uns quants.
I acabaven 4-0.
I si avui no ha acabat 4-0, bàsicament, probablement ha estat pel desencert de l'Atlètic.
Però no ha acabat 4-0.
Jo no he trobat que el Barça hagi resistit en el partit. En el moment en què estava patint, anaves 1-0 i estaves dins del partit simplement...
Bé, però
perquè l'Atlètic no ha encertat.
Sí, però ha reaccionat una mica després del gol encara.
No, a partir del gol, sí, clar.
Jo recordo que Braithwaite, que és un jugador que lluita el dorsal 9, ha tingut un gol claríssim. Vull dir-te que potser aquest és el típic partit que et pots agafar per obrir-te en canal o per mirar de com a mínim donar un...
O per resignar-te.
Sí, és que aquesta temporada serà això.
Sí, sí.
Sí, no, clar, exacte. És cert que si tu situes les expectatives on les hem de tenir, sí, acabes el partit d'avui i dius, mira, un menys perquè acabi la temporada. Però clar, com que això serà molt llarg...
Jo he dit que la temporada passada o l'anterior haguéssim acabat 4-0. No?
Et veig molt enfonsada, Sònia.
Home, és que el llistó d'aquest equip el marca el fet que assumim amb normalitat que Braithwaite sigui titular en aquest equip. I a partir d'aquí, que ja ho era, la temporada passada, per exemple, però ho era circumstancialment... Però tu miraves la banqueta i hi havia alguna cosa. Ara, de moment, fins que es recuperi Ansu, fins que es recuperi Dembélé, no hi ha res més. i aleshores assumeixes que, d'acord, aquest és el...
I què vols fer?
El que vull dir és que la temporada passada...
Molt fort al pit, l'última alternativa has ficat molt fort al pit i dir...
La temporada passada recordo que a les primeres jornades també hi ha un empat a Vitòria, però la sensació no té res a veure.
Ah, no?
És que allò, no, un
la primera part de Vitòria, amb l'errada del company Neto, està bé per emmarcar. La segona reaccionen i empaten.
Jo crec que aquell partit era... Escolta'm, està un equip que està en creixement... i que d'això, com després vam veure, ho haurem de viure durant la temporada. Però és que el partit d'avui no m'ha semblat d'un equip en creixement que comet errades, sinó que m'ha semblat una mateixa tònica de molts partits altres que hem vist, el que passa que ara,
com que
cada any perds qualitat, cada cop hi ha menys punts de llum, per mi. De tota manera, si jo no li demano molt a aquest Barça, l'únic que no cal ser atropellat per l'Atlètic durant 25 minuts o mitja hora de la segona part.
Aviam, jo crec que en aquest sentit, clar, tots són matisos. Jo crec que aquí a Samamés ens han atropellat sovint.
Sovint, sí, 20, sí, 20
minuts, 25.
Que també aquests partits també, els hem
també,
viscut ja.
També, clar, també els hi podríem haver exigit en altre moment i ho fèiem, que no fóssim atropellats. O sigui, jo crec que el Barça avui ha estat superat, això és una evidència, i que no podem conformar-nos amb això, que l'equip ha de millorar. El que passa és que no sé què pensaves del partit d'avui, que el Barça vindria a jugar com l'altre dia al Camp Nou. O sigui, això és aixecar molt les expectatives. O sigui, el que va passar l'altre dia forma part d'un context de tornada al Camp Nou, tornada en públic, reacció al tema Messi, un rival que et ve a buscar i que t'ho agraeix.
I és
avui era tot el contrari.
El problema és que el Barça ara mateix no és capaç de governar els partits a través de la pilota.
No ho farà. No ho farà en poc temps. O sigui, la reconstrucció serà llarga.
Clar.
No ho farà en poc temps. O sigui, pensar que el 21 d'agost el Barça anirà a Sant Mamés, on ha patit en altres circumstàncies, amb un equip molt superior al que té, i arribarà aquí i controlarà el partit a través de la pilota... Vaja, jo crec que és aixecar molt el llistó
veure. I a més, és que tens a Braithwaite, i estic d'acord amb el diagnòstic, Braithwaite no dona el nivell, però tampoc tens diners com per anar a fitxar a Haaland.
No, això ho tenim... Això és així, llavors, ja no ho podem canviar. Sí, hi ha un altre factor que aquest any torna, que és el públic, que ho hem vist avui, que torna a la normalitat en aquest sentit, que els partits de fora de casa l'any passat, probablement, de la mateixa manera que vas deixar escapant molts punts a casa perquè no tenies el suport del teu públic, els partits l'any passat fora de casa eren més còmodes del que ho seran aquest any.
L'altre dia va dir el Jaume Ramon que el Barça...
va sumar més punts a fora de casa que al Camp Nou.
I també afecta els joves, això. Jo crec que avui de mi ha sortit espantat. Per veure un estadi que no estava ple, però m'envien.
Ha anat de poca una mica, no, Demir? O sigui, és el seu debut, és un nano molt jove, ha perdut dos cos a cos, després sí que ha intervingut, ha fet una recuperació defensiva, és el seu debut.
També és cert, jo us haig de dir que el partit d'avui ens torna a la realitat, simplement, però que hi havia hagut un punt d'eufòria, que jo vaig ser la passada al Camp Nou, jo no el tenia, però va arribar un moment que vaig quedar contaminada de... No, que és que ara resulta que no, que és que ara resulta que juguem com a equip perquè els hi sento, els jugadors.
Això ho he sentit
al final del partit. Griezmann ha arribat a dir que avui al darrere ve... No
a
com l'any passat.
Sí.
I jo he pensat, quin partit he vist jo i quina vist ell?
No, però és que no podem posar tot al mateix sac. O sigui, jo entenc el que dius, però l'eufòria, la gent, el control emocional de la gent no el controlaràs.
Evidentment.
De controlar és el teu, diríem, no? O el cadascú el seu.
Sí.
O sigui, jo no he tingut la sensació que aquesta setmana s'hagin tirat coets i focs artificials i s'ha pensat en el triplet. No he tingut aquesta sensació, jo. Jo no l'he tinguda. O sigui, jo crec que el que vam veure l'altre dia ens sorprèn en positiu, no? O sigui, jo crec que és una sorpresa en positiu, perquè veiem que el Barça, en segons quins partits pot jugar. És a dir, em sembla que era molt més previsible, si ens posem abans de començar la temporada, un partit com el d'avui, que no pas com el del Camp Nou de l'altre dia, no?
I no creieu que el d'avui, per això, té un component molt específic, que és... Sant Mamés, l'Atlètic Club, que com algú ha dit fa un moment, crec que eres tu, Ricard, sempre, fins i tot en les millors èpoques del Barça, havia estat un camp i un rival complicat. És a dir, que jo estic d'acord en que hi ha una teoria que ens fa pensar que el Barça aquest any, evidentment, les coses li costaran molt més i que aquelles lligues que es guanyaven doncs, de forma folgada s'han acabat i que doncs, haurem de celebrar empats gairebé com si fossin victòries. Però en el cas concret d'avui... Jo crec que hi ha un factor, que és aquest rival, aquest entrenador,
Vols donar una dada sobre enfrontaments amb l'Atlètic, Jaume?
Sí. Dels últims 5 partits a Sant Mamés, el Barça només n'ha guanyat un. 2 derrotes i 2 empats.
I per quan les derrota?
1-0 i 1-0.
Sí. Però
no van ser 4.
No són 4.
El 4 va ser el dia de la Supercopa, també en un mes d'agost, l'any
2016.
I ens van guanyar la final de la Supercopa d'Espanya, tot i que després a la Copa del Rei hi va haver una golejada. Però vaja, Sant Mamés concretament, ostres, tu, Ricard, no tens una sensació de venir aquest camp normalment a patir?
Sí, i bé, i abans del partit ja teníem aquesta sensació que avui costaria molt. És veritat, però una mica posant les coses al lloc, que el Barça ha estat excessivament superat, eh? Vull dir, aquesta és una evidència, és una
realitat.
Sí,
jo en paral·lel a això que dic, també tinc una sensació de viatge en el temps, de que estem tornant a un passat on, un passat molt llunyà, on aquests resultats passaven i gairebé els consideraven bons. Jo tinc la sensació que avui Koeman i Griezmann donaven per bo l'empat. És a dir, creien que era un bon resultat, en contraposició al que comentaves dels tècnics de l'estaf de l'Atlètic, no?
Sí.
És que el Barça s'ha vist perdut en el partit.
Clar, sí. És que era una sensació que estava molt instal·lada en la segona part fins que el Barça no reacciona. El que passa és que, Sònia, podem veure coses positives. Va, busca positives. Sí? No t'ha agradat Memphis?
Va, Memphis, sí.
Et concedeixo
Memphis,
però no estàs convençuda.
Però torno a veure el got mig buit i penso, i és l'únic punt de llum allà dalt.
Sí, però no vagis a la segona part, queda't amb la primera, queda't amb Memphis. O sigui,
sí, em quedo amb Memphis.
Jo estic d'acord amb tu, però és que quan n'hi ha una amb llum no la paguis. Perquè sempre la podrem apagar després. Anem a parlar de coses que t'hagin agradat.
Memphis, a la línia de la setmana passada, doncs confirmem que el Barça ha fet un molt bon fitxatge. Després de dos partits, cal veure-ho, evidentment. Però de moment
una mica diferent a la resta, tot i que a mi avui hi ha un detall que no m'ha agradat, que és que quan fa el golarro de l'empat, un golarro, s'ha anat a celebrar-lo sense pressa per, saps allò?
Però encara quedava molt partit, jo crec que ho podia celebrar, no? Jo si ho fas a 10 minuts del final, però crec que quin minut ha marcat el Barça?
Un quart d'hora.
Només un quart d'hora?
Sí, el 29 de la segona part. Bé, doncs, escolta'm, que les sensacions són diverses, digue'm.
La Mireia té informació sobre la lesió de Piqué.
Sí, Piqué té unes molèsties al sòlid de la cama esquerra i està pendent de proves per saber l'abast d'aquestes molèsties, si ha de ser alguna lesió sèria o no.
Però quin era el sòlid que tenia malament?
En principi era el dret.
Ah, era el dret, O sigui, és el de l'altra cama, El sòlid de la cama esquerra.
El genoll és el de la dreta.
El genoll és el dret.
No, el que havia tingut els problemes aquesta setmana.
Es va parlar de bessó o de bessons?
Es va parlar de bessons al principi i després es va parlar de bessó dret.
Val, sí.
I és completament la cama contrària.
D'acord. Per tant, en principi no té res a veure amb el que li havia passat, sinó que és a l'altra cama. I això sí, és bessó, Per tant, veurem com li fan les proves i quins problemes musculars té, quin abast tenen aquests problemes. Bé, doncs, som a Sant Mamés, als budells de Sant Mamés. Hem pogut tornar a veure una roda de premsa presencial
de Koeman.
Que
t'afegeixi un petit apunt que potser és important. Koeman, a la roda de premsa, ha dit que no semblava important i després amb Ricardo Rossetti, a Movistar Plus, ha dit que creu que podrà jugar la setmana vinent.
I tu, Albert, tens alguna informació més sobre el tema Piqué?
Doncs només que ha sortit Ramon Planes a parlar a Movistar Television i ha dit que creia que no seria gaire cosa, que estaven esperant les proves pertinents, però que li semblava que era del soli.
Del soli, Confirmes sí. el que ha traslladat la Mireia. Bé, doncs som al tercer temps, el dia que el Barça ha empatat a un contra l'Atlètic.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El millor jugador del partit.
I és l'hora de saber el millor jugador del partit, d'aquest Atlètic 1, Barça 1. El Jordi Costa ha votat a Memphis. Bernat.
De Jong.
De Jong. Ricard.
Memphis.
Mireia.
De Jong.
Xavi Campos.
Memphis.
Vicepresident Borda.
Memphis.
Sònia Gelmà.
Memphis.
Albert Mora.
Memphis.
Al laboratori el Carles i el Marc.
De Jong.
I al centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon.
De Jong, i amb aquests resultats, Memphis amb 6 vots és l'MVP del partit.
Per l'audiència Flairo, és De Jong.
Perdona. De Jong, és Flairo holandès, eh? Sí. Repartit entre Memphis i De Jong.
Ha competit De Jong, quants vots?
4.
6-4. Home, amb el golaç que ha fet de Memphis...
Creieu que són els dos jugadors que han estirat quan el Barça ho necessitava, principalment?
Totalment.
Sí, els dos únics, no? Sí.
I a l'acció de Jong prèvia a l'empat, és d'una delicadesa, d'una qualitat...
Que hagués estat un golaç, també.
Increïble, de màxima... d'estrella mundial.
Indica alguna cosa que siguin De Jong i Memphis?
Són els bons.
Sí? O sigui, ho podem dir així? No ho considereu una anècdota? Considereu que són futbolistes que han d'assumir aquesta responsabilitat de nous lideratges?
Home, han de ser no sé si dir-ne pesos pesants, pilars, però sí que han de ser importants. I quan s'hi afegeixi Ter Stegen, i a la defensa Piqué, Araujo... A mi també m'ha agradat molt Araujo avui.
I és cert que De Jong ja la temporada passada per mi va assumir aquest lideratge en molts partits.
Sí, o sigui, aquí sí que el veus en clau ascendent.
Bé, l'he vist a la tònica, jo crec que la temporada passada va fer molts partits en aquest sentit, amb el pes que ha tingut avui, durant el...
Bé, consolidat, més que ascendent.
Sí, exacte, sí, sí.
Com un valor ferm...
Però ja tira del carro, Ara, sense Messi, i no és per tornar al debat sense Messi, però és que és veritat que s'han de recol·locar els rols i les jerarquies, i aquí De Jong ha fet el pas
endavant. Qui està apurat és Pedri, no el veieu molt...
Sí, necessita les vacances ja, però ja és demà, no, això?
Quan l'han canviat ja estava de vacances.
Jo doncs, que trobo...
necessitem que descansi mentalment.
El que trobo molt simptomàtic i gaire diria que alarmant és que estem fent aquest repàs de jugadors que es tiren del carro, els bons, dieu, i en cap moment apareix el nom d'Antoine Griezmann.
Ara anem, laboratori, Carles Domènech. Griezmann, Memphis... el que controlàvem al davant avui, o la connexió amb els migcampistes?
Doncs mira, quan parlem de les connexions amb els migcampistes, aquí el que supera és De Jong, que en fa 16, però mira la diferència, 4 a la primera part, 12 a la segona.
Ho ha dit Koeman, que la segona part havia millorat, que havia trencat línies, que havia estat una mica l'interruptor.
Després ha estat Busquets amb 9, Pedri amb 8 i Sergio Roberto amb 4, òbviament, recordem.
O sigui, 12 de De Jong només a la segona part, de connexions amb els davanters,
I en fa més que els altres 3.
Només amb la segona part ja supera Busquets i Pedri.
Sí, sí.
Oi? Les 12 de la segona part, el que reforça el paper de De Jong importantíssim en aquest tram de partit. I de Griezmann?
Doncs Griezmann li estàvem calculant el primer toc, que recordem que la primera part ha quedat molt baixa, amb el 21%, la segona part és el 56,5%, però acaba amb un 40,5%, i el que havíem comentat, tenint una mitjana de la temporada passada, de les vegades que l'havien controlada, del 60% al primer toc. Crec que té molt que veure de la manera que juga el Barça, o com se troba en aquell moment.
Hi ha molts espais per davant, probablement no ha jugat tan concentrat a camp rival...
Poca gent a prop, no? Poca gent a prop, clar. El primer toc no pots fer un canvi de gent.
I de participacions?
Avui, 42.
A la primera part
19 i 23.
Bé, són poques, jo crec també pel que deia el Bernat, no? O sigui, ningú pot dir que no treballa, ningú pot dir que no fa el que toca defensivament, en la pressió, que està present al partit, que està concentrat, però és que el Barça necessita més talent, necessita més desequilibri, necessita més creativitat, més màgia, més gol, digue-li el que vulguis, més capacitat ofensiva, no? Penseu?
És que el seu esforç defensiu jo crec que el van valorar ja el primer partit que va fer amb el Barça i el portava incorporat de sèrie de l'Atlètic de Madrid, i això no ho ha perdut. Però
jo crec que defensa més aquí que el que defensava fins i tot l'Atlètic de Madrid. Recupera més metres, com a mínim.
En tot cas, fins ara ell tenia una coartada, que és que no totes les pilotes podien passar per ell perquè hi havia un altre jugador que agafava molt pes. I jo és que veig exactament el mateix Griezmann de la temporada passada. És a dir, de moment, és veritat, són dos partits, calma, però crec que ho deia el Xavi després del primer partit, que és que fins i tot Memphis arriba i el passa per davant, total, però de llarg.
Total. Però avui... també ho parlàvem l'altre dia, Sònia, tu creus que el pot fer aquest canvi? O sigui, pot tornar a semblar-se relativament al que havia estat sense la samarreta del Barça? O ell ja ha assumit aquest vestit?
És que ja ha arribat un moment que ja no sé què era sense la samarreta del Barça. Vull dir, jo no sé si ens havíem imaginat un jugador superior.
Home, va ser campió
superior.
Del món, sent el jugador més
cert.
Important de la seva selecció.
Sí. Sí. Sent el jugador més important de la seva selecció... Sí, ara recordaria aquell Mundial...
Sí,
potser sí. Però...
Era el més important, jugava al vèrtex del romb, per darrere de Giroud...
Crec que
vam situar
expectatives per sobre del que ell és
com a
jugador.
Això segur, això segur.
I avui és que li han preguntat si havia de trepitjar més l'àrea i ha tornat a dir és que això depèn de la posició on posi el míster.
Home, això té raó. Si el míster et demana que perdis metres per... entrar més en joc amb la pilota, trepitjaràs menys l'àrea.
Ja, però és que a mi em sembla que acaben sent... Sí, però és que em sembla que acaben sent excuses per dissimular que ell no pot assumir aquest paper protagonista dintre de l'equip i que a ell ja li va bé no assumir-lo.
El seu rol, que cada cop és més d'obrer que d'estrella, crec que... Ell mateix hauria d'assumir... Sí, però que no s'ha sentit tan còmode, perquè ell no és el jugador del Barça per fer aquests esforços que fa, que estan molt bé. I algú li pot fer veure, escolta'm, has de marcar més la diferència. Quan entres en contacte amb la pilota, prova d'ajudar més a l'equip ofensivament, perquè n'esperem molt més i sembla que ell no assumeixi...
Just que amb el que hi ha, ha d'aparèixer en algun moment... És a dir, estic convençut que aquest home ha de fer l'upgrade, ha de fer el pas en algun moment, perquè ha de tenir més talent, presumiblement ha de tenir, si va fer aquest Mundial.
El bord de l'espera.
Jo
algú més, el Campos també l'espera.
Estic ja a les últimes.
Va, però sí, encara aguanta, Xavi. No ve d'aquí, que som a l'agost. Sí. Algú més l'espera?
Jo no.
Bernat, l'esperes?
No,
perquè... tampoc, Sònia.
És que el veig... No, perquè és que el veig com resignat. És que, a l'entrevista d'avui, ha fet una frase...
Perquè li deia,
bueno, no tienes que hacer chutar más o estar más en el área.
Trepitjar més l'àrea.
Jo voy a hacer...
Perquè ell ha assumit aquest rol. No, jo crec que ell ha assumit aquest rol, creu que li dona coses a l'equip i no pretén convertir-se en un altre jugador.
Una mica racó de confort, no?
Sí,
d'estar ja una mica apalancat.
Sí, bé, també ho vam dir l'altre dia, és el paper que va jugar amb França a l'Eurocopa. O sigui, va dir, Mbappé i Benzema són els artistes, jo ja treballaré per ells, i ha assumit aquest rol secundari, d'acompanyant, i jo crec que ell se sent còmode, ell creu, i ho veu també, que ajuda l'equip en altres feines d'intendència, i no sé per què ha renunciat a feines més de protagonista individual. Però mira, avui estrenarem el Veritat o Mentida d'aquesta temporada, ara amb el Bernat Coll. Sam, tira-m'ho això. Veritat o Mentida?
Veritat o Mentida? Veritat o Mentida?
Quins nervis, torna el Veritat o Mentida. A la TDT ha aparegut Griezmann, seguim amb ell. Albert Mora, comences tu. Espero més de Coutinho o Dembélé que de Griezmann. Veritat o mentida?
Has dit de Coutinho o Dembélé?
Sí.
Sí.
Veritat. Són és el mà.
Veritat.
Marc Domènech.
Mentida.
Xavi Campos.
Mentida.
Oriol Domènech. Bernat Soler.
Mentida.
Mireia Ruiz.
Mentida.
Jaume Ramon.
Veritat.
Carles Domènech.
Mentida.
Jordi Borda.
Mentida.
Ricard Torquemada.
Veritat.
Un superempat, no hi ha hagut aquí?
Superempat?
Crec que
però
sí.
Però algú ha comptat o és de memòria?
De memòria.
Hi ha hagut bastantes més mentides, sí.
Però no? Jo crec que avui hauria de començar el que s'atreveixi a dir què espera de Coutinho o Dembélé.
Clar.
Que això té un mèrit
bé,
espectacular.
Jo si la frase hagués estat sense Coutinho, ja en tindria prou. Jo espero més de Dembélé que de Griezmann.
Sí, sí, per això jo remarcava la O, perquè la O no implica que Coutinho estigui involucrat en l'esperança.
Clar.
O sigui, jo crec que Dembélé té coses que el Barça necessita més que les que ens està ensenyant Griezmann, que no en té d'altres. Però és que, com que a l'equip li falta talent, desequilibri, li falta això, no li falta disciplina individual, treball defensiu, pressió, que és el que Dembélé li costa, doncs jo crec que sí, que pot donar més Dembélé que Griezmann, perquè jo de Griezmann ja assumeixo que ell se sent còmode amb aquest vestit i que el Barça ja li dona, diríem, rendiment, eh? Però jo crec que el Barça en la balança necessita més d'allò que Griezmann ja no pot donar i Dembélé sí.
I fa la sensació que Griezmann està més a prop del seu sostre del que ho està Dembélé, del seu propi sostre.
Però amb tot
una altra cosa és que després hi arribin, però n'espero més.
Ah, però si n'esperes. O sigui, no és que clar, Dembélé pugui fer aquesta, més no? coses, sinó si esperes que la faci.
Espero més de Coutinho o Dembélé que de Griezmann.
No, jo el que vull dir és que puc estar d'acord amb vosaltres de que possiblement ens pot abordar més coses, però que no espero res de Dembélé. Espero res.
Que es lesioni.
Bueno, això no ho espero.
És que jo
no ho dic en plan de desig.
Xavi, evident. Però que em refereixo que, clar, és que quants anys porta?
4 i aquest serà el 5.
No sé, teniu una paciència.
Però bé, és que quan ha estat disponible, jo crec que en determinats moments ha portat bastant més que Griezmann. De fet, va asseure Griezmann.
Sí.
I es va lesionar.
Que són 5 anys de Dembélé, ja, no?
El mateix dia.
Cinc senses, no? Que acabem de començar.
El 5è any de Dembélé, no, trobo que heu tingut una paciència.
Sí, espectacular.
I, escolta'm, aquest any sí.
Perquè Dembélé encara podria competir, perquè a vegades és ràpid, però de Coutinho ningú no...
No,
és que
estem discutint si ens volem morir de set o de gana.
Sí.
Una mica sí.
Quin drama.
Mica,
sí.
Jo és que espero tampoc d'aquests dos jugadors, també.
I de Griezmann tampoc.
O dels tres.
Sí. 500 milions,
sí.
Dels tres.
Déu-n'hi-do.
Sí, és veritat, sí. El triangle és el triangle de les Bermudes. Sí.
No, tot de depressió, ara mateix.
Sí. Escolta'm, tornem
a... És que la disjuntiva és...
És diabòlica, home. Més el veritat o mentida del Bernat. Tornem a pujar això. Mireia, alguna declaració més?
Doncs sí, tenim a Busquets decebut per l'empat en declaracions a Barça TV.
Bueno, una llàstima, no, l'empat, perquè volíem la victòria i jo crec que hem tingut ocasions i sobretot que hem anat a parar el partit després d'encaixar el gol, però bueno, és un camp difícil amb molta intensitat, ells també juguen i crec que ho han fet bé. Han tingut massa corners a favors i en aquesta àrea doncs ells són molt perillosos, ara això ha arribat al gol d'ells, però bueno, jo em quedo amb el compromís, amb l'actitud de l'equip, la intensitat i anar pel partit fins a l'últim minut, que crec que l'hem tingut i que ens ho mereixíem.
Deia l'Anton ara que ja sabíeu que aquest Atlètic us vindria a pressionar molt amunt. Quin ha estat el problema que heu tingut a la primera part? Deia Antoine que aquesta pressió realment us ha ofegat molt. I quina és la solució que heu trobat també la segona part per poder fer més el vostre joc?
Jo crec que a vegades s'ha d'alternar, no? De jugar en curt, jugar una mica en llarg, has de tindre variants i a lo millor... A la primera part hem pagat, no? de treure totes les pilotes, d'intentar jugar totes, inclús amb molta pressió d'ells. Però bueno, sabem que si sortíem d'aquesta pressió teníem tot el camp per davant i amb superioritat, i l'hem intentat, i bueno, doncs, a vegades ha sortit, a vegades no, però l'equip ha ajudat molt i bueno, sabíem que no seria fàcil, però bueno, ja està, ja queda molta lliga encara, tenim 4 punts i això no ha fet res més que començar.
Sergio, faig l'última pregunta. Tu que portes tants anys aquí al club, saps que a vegades quan un partit les coses no acaben de sortir del tot bé, també sortir encara que sigui amb un punt ajuda a créixer l'equip. Tens la sensació que tot i no haver aconseguit la victòria per ser un camp difícil, per com ha anat el partit, pot ser positiu també pel creixement i per la moral de l'equip, aquest 1-1?
Sí. Com tu dius, ara hem de buscar les coses positives, millorant el que no hem fet del tot bé, però l'actitud és aquesta, no? D'ajudar fins al final, d'estar tot el món de compromès i intentar-ho. Jo crec que han tingut ocasions, que han tingut una reacció molt bona i segur que ens servirà positivament per als pròxims partits.
No ha sortit als titulars, però per mi és dels jugadors dels millors del partit. Crec que ha fet un gran treball, crec que és dels veterans que han de ser columna vertebral del Barça.
A la primera part ha donat sortida... Les vegades que el Barça no s'encallava amb la pressió de l'Atlètic era perquè Busquets prenia bones decisions i trobava bé l'espai. I a la segona, amb l'1-1, l'ocasió de Memphis, que creua massa, ve d'una passada
la recuperació molt seva,
bona, no? Però la recuperació seva. Primer toc, que és un clàssic, abans era per Messi, ara de trobar altres socis. Primer toc després de recuperar i actives la transició.
I de fet, la jugada de gol també comença amb una recuperació seva, en aquell inici d'empentes i rodolons. Sí. La primera és ell que posa el peu i s'endú la pilota.
I comenta una cosa, Ricard, que es pot jugar amb curt i es pot jugar en llarg.
El que també ha dit Koeman, Carles.
Clar, doncs aleshores, a la primera part som conscients que sortint amb curt era un desastre i Neto ho patia.
Sí,
a partir del minut 30, Neto comença a jugar en llarg i acaba jugant 13 vegades. I de les 13, 9 són controlades pel Barça.
A partir del minut 30 de partit, fins al final del partit,
són
13 passades llargues, 9 positives.
Sí, sí.
Molt bé aquesta dada, m'agrada molt.
perquè el Xavi ho ha dit a la primera part, i de dir, ostres, potser podríem jugar més al llarg,
sí, i
Busquets han accentuat, eh?
I ara el Marc em feia veure que coincideix amb el canvi de Piqué.
Quan marxa Piqué, clar, Araujo té menys sortida i potser aquí han vist que ja no podia arriscar-se més. Tot i això, he de dir que el primer quart d'hora de la segona part és dramàtic
i no és només
i no té res a veure amb la sortida de pilota, que és una assignatura pendent perquè ha quedat molt evident a la primera part, però que no és la clau de tot plegat. Però vaja, que Busquets i Koeman coincideixin en el diagnòstic Borda vol dir que com a mínim
ho han identificat, no? I han actuat. Potser avui estic jo especialment positiu.
No, m'agrada molt perquè a més heu arribat com un contrast tu i la Sònia i ens heu ensenyat els dos extrems. Sònia, jo que sé que estem buscant coses positives, Neto, com l'has vist?
Mira, t'haig de dir que a mi Neto ja em va posar nerviosa la setmana passada contra la Real Societat, que va passar molt desapercebut. Perquè tenies dos centrals amb molta seguretat i cada cop que ell la rebia transmetia tot el contrari. I avui ho ha arrodonit.
Avui se sentia la remor.
Sant Mamés ensumava la sang.
És que no transmet gens de seguretat. Clar, potser és que estem massa ben acostumats, també és cert. Però clar, la que et pressiona una mica dalt, clar, acostumats a Ter Stegen, arriba aquest Neto, jo no sé si és una circumstància puntual, però arriba aquest Neto i
a aquestes alçades de la temporada, ho recordàvem abans, ja l'episodi de Vitoria.
La temporada passada,
no es perfila bé, fa un mal control. És que no dona espai al seu company perquè li faci una passada amb comoditat. Els espais per ajudar l'equip a sortir amb la pilota.
I és que avui no ha estat només aquesta sortida, sinó, comentàveu a la primera part, que s'ha quedat tots els pals, que sembla que li queia els pals a sobre.
Hi ha una que salva de Jong, venint des del darrere, fent un sprint molt important, a xut de Williams, a la primera part, que també és per una mala decisió.
Els defenses no s'han sentit gaire còmodes, amb el comportament, sobretot el pas endavant de Neto, que deia la Mireia que potser Ter Stegen estarà per Getafe, però fa la sensació que el més lògic és que s'esperi a després de les seleccions, no? O no, Xavi, tu vas dir que potser anava amb Alemanya, no?
Ell vol anar amb Alemanya perquè és la primera convocatòria de Hansi Flick i sap que és molt improbable que sigui el porter titular d'Alemanya al Mundial, que és d'aquí un any i mig, però, home, vol començar amb bon peu...
Però per poder anar a Alemanya, aleshores li convindria tornar contra el Getafe, no?
Sí. Per imatge li convindria.
I al Barça també li convindria,
I al Barça també.
L'any passat va reaparèixer de forma molt sobtada contra... L'any passat, fa dos anys, contra l'Eslàvia de Praga, potser, recordeu? I va fer un partidàs al Camp Nou.
Sí, ho pot fer Piqué, tot i que ha acabat malament. No sé si és el mateix cama o no, ho pot fer Ter Stegen.
La veritat és que té mala sort Neto, perquè aquell partit de Vitoria que deia la Sònia crec que és just abans que torni Ter Stegen. Sí, és a dir, que l'última petjada és just el d'abans, oi, Jaume?
Sí.
L'última petjada de Neto sempre és per dir, ostres, ara que m'he de passar tanta estona a la banqueta, m'ha de quedar aquest record. No? La veritat és que tampoc no té gaire sort. Tot i això, avui el que és sota els pals ho resol bé. El problema que té és quan ha de calcular la distància, el pas endavant, el tractar amb la pilota. Bé, això és el que hem vist nosaltres al tercer temps, però què ha vist la gent al córner?
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-0709-28. Recorda, 607-0709-28.
Quina il·lusió, quina alegria. Tots esperàvem aquest dia. Ha tornat el futbol, torna els espectadors, torna la TDT, torna el Barça a Sant Mamés. I aquest és el gran problema, que ha tornat el Barça. I ha tornat el Barça, el mateix Barça, que se'n va anar fa un mes i mig. Ni Messi ni històries. El que no recorda la història tendeix a repetir-la. Per això juga el Neto, per això juga l'Alba, per això juga Busquets. Amb tot el ventall d'oportunitats de jugadors que tenim, no són capaços de fer un cop de puny a la taula i posar un porter que com a mínim sigui porter, no de discoteca. Gràcies.
Amadeo d'Idecona, per molt que juguem bé, el que tinc clar és que a partir d'ara, sense Messi, ens costarà moltíssim més guanyar els partits. Bé sigui Depay, bé sigui Griezmann, que a mi no me'l dones ni far de vi, però que tenim clar que tota la temporada ens costarà moltíssim guanyar partits. Partits que desembossava ràpid Messi, enguany anai Això ho tinc clar.
Estem molt mal acostumats amb Valdés, Ter Stegen. El nivell, evidentment, està per sota. Vinga, força.
Companys, jo crec que a tots els partits que l'equip contrari pressioni i vagi molt ràpid, amb Busquets patirem molt, molt i molt. Dieu que juga molt bé, però a marxa lentíssima. I això es nota. Bona nit.
Bé, hem tret un punt, però la veritat és que no hem jugat a res, tret d'uns minuts. Em dóna la sensació que juguem cadascú al seu aire i perquè, doncs, bueno, estan acostumats a jugar junts, però no tenim entrenador. Jo crec que necessitem un canvi.
M'agradaria saber si ha jugat el Griezmann avui. Si ens en donen uns quants calorets, millor treure'l. Els jugadors importants han de sortir en aquests partits. No ha fet res.
El córner de la TDT. 607-07-09-28.
Bé, a la recta final, Borda, ràpidament, i la Sònia, m'interessa saber, telegràficament gairebé, què en penseu del tema Ilaix?
Que fa bé el Barça.
Sí. Que...
Ara coincidim aquí.
Sí, sí, sí.
I que ha de marxar ja, eh? Que, o sigui, que el millor per tothom és que se'n vagi al Leipzig ja.
Pagant.
Sempre i quan, exacte, arribi una oferta...
És una qüestió estrictament de diners. Per tant,
econòmicament important pel Barça.
O sigui, posaria un límit econòmic si arriben bé i si no...
Jo no el regalaria, si no és un missatge per la resta del planter.
Què vol dir en termes econòmics regalar?
Regalar un jugador que t'ha debutat, o sigui, i que és promesa, jo crec que a qualsevol altre equip, aquest mínim futbolista, preu. Mínim preu, 8-9 milions. No, 8-9 milions d'euros em sembla bé.
Porta, 15,
és que veig difícil que, tal com està el mercat...
Al final serà una operació de 15 entre les comissions i tot el que es mou.
Bé.
15.
15, eh? Home, però 15 no és tan fàcil, que els pagui el Leipzig, no? 15?
Entre tot? Jo no dic que el rebi el Barça, saps que hi ha intermediaris, sí. Qüestions d'aquestes, ja veuràs com serà de 15.
Sònia, tenies algun factor que et pessigava sobre la possibilitat de la renúncia a la selecció espanyola de Ilaix, oi?
Sí, del tema que hagi triat Guinea... Sí. Tenia dues teories que de moment no he pogut confirmar. Hi ha una
molt
possible,
ràpides, titulars.
Molt ràpides. Una possible que vulgui jugar amb Guinea per no arriscar quedar-se l'any en blanc, perquè en Guinea hi ha Copa d'Àfrica el mes de gener, a banda de les aturades de les finestres que hi haurà ara al setembre, octubre, novembre. I l'altra opció, que per anar a jugar a la Premier... ser internacional absolut, assumir punts, perquè ja sabeu que s'han endurit les condicions dels fitxatges. I aleshores no sé quants... hi ha una sèrie de punts que has de sumar per poder fitxar, no sé quants té...
Que el podria
sí,
ajudar.
Exacte.
Bé, doncs ho seguirem al tot cost aquesta setmana, perquè és que ja tenim preparat el final brillant de la TET aquesta temporada, el Mussol.
La transmissió d'en Torquemada.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.